Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu? Estem aquí, la Clara, el Marcos, el Paco i jo. Això és Ràdio UB de Vivienda. Estem a dia 6 d'abril, en plena Setmana Santa. Us estem deixant un programa maquíssim pel dia diumenge 12 d'abril. I bé, recordar-vos això, que som Ràdio UB de Vivienda, que tenim una web que es diu, Paco?
radiouvdevivienda.blogspot.com.
Sense el Paco davant, eh?
I després radiouvdevivienda@gmail.com. I bueno, i aquí estem, el dilluns gravant pel diumenge, que després es tornarà a remetre uns quants dimarts i divendres i diumenges.
Has dit gravat el dilluns per diumenge? Ah, sí, clar, clar.
Això és un programa d'abril, o sigui, es grava a l'abril, s'emet a l'abril.
Vale, i avui estem a...
6 d'abril.
No, però avui estem a l'estudi a la Cris. Benvinguda, Cris.
Gràcies.
A la Paco.
Al Pacua. Hola.
El Clara, a la taula.
Hola, què tal?
I la Marcos.
Em sembla molt bé, Marcos, que repeteixis el que jo he dit just al començar, però bueno.
Hòstia, no m'entero. Perdona.
Bueno, perdó.
No, que estem acostumats al directe i clar, això el rigoroso estudio, pues es veu que és més rigorós encara que el directe. Però, però bueno, que estem fent el programa número 26 de les emissions de Ràdio de Vivienda i que serà justament anterior al que farem després de la gran festa del primer aniversari.
És veritat, és veritat. D'això ja parlarem, no? En parlarem.
Sí, el proper ja serà el dia 26, el proper en directe.
Recordar-vos també que els dimecres tenim assemblea d'UB de Vivienda al carrer Magdalenes 13 a les 8 i mitja del vespre. Doncs bueno, avui parlarem de diversos temes, a part de que també sentireu una entrevista a l'Aina, que forma part de l'Assemblea dels Hipotecats, i bueno, entre d'altres parlarem d'un nou cas d'assetjament, bueno, no és nou, un cas d'assetjament immobiliari que està passant al carrer Rogent de Barcelona. Tindrem més notícies de l'Enric Duran i a més veurem coses noves de l'obra social d'alguna entitat financera.
Molt bé, Clara, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
M'estic esforçant molt amb la taula. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Bueno, com hem dit al principi, avui es parlarem una mica del cas de la Rosa d'Espanya, no, eh? No, poca broma. De la Rosa de Talón, que és una dona que viu al barri del Clot, concretament al carrer... Bueno, és al districte de Sant Martí, al carrer... Hòstia, Paco, ajuda'm.
Rogent.
Al carrer Rogent, val? Aquesta dona té una botiga de mimbre i tal, i allà viu també. Doncs el fet és que aquesta dona ja porta molt de temps que, doncs això, no? Li estan fent moving, li estan fent assetjament immobiliari i tal, i bueno, es veu que ja és, va en sèrio de que aquesta, a la Rosa la desnonaran, de fet ja ha sortit la sentència i tal, i bueno, és una mica denunciar el cas, no? Que és bastant patètic com sempre, això de fer moving. Estava llegint una mica la notícia que he imprimit i quin pres, perdó, imprimit. I bueno, és això, no? També van fer una acció el passat dia 31 de març, que van anar a la seu del districte de Sant Martí, doncs, per denunciar el fet. Van congregar, doncs, bueno, bastanta gent, més o menys, i bueno, més que res això, no? Jo el que volia era, doncs, denunciar el fet, i doncs, i també una altra vegada, no?, que l'Ajuntament, doncs, diu això de, no sé, es van crear un jutge o no sé què de sobre el assetjament immobiliari, i de fet és una altra vegada, no?, que torna
es va crear una oficina contra el moviment immobiliari, però vaja, jo crec que ha fet més a favor del moviment que en contra.
Exacte, sí, mira, llegeixo literalment perquè així donaré més contingut, i és estret d'internet, doncs, de Caos en la Red, em sembla que no, de l'Aine, doncs
la
diu...
La Haine.
Uh-huh. Doncs en un apartat diu: l'Ajuntament no pot fer res? En aquest cas són moltes les irregularitats comeses per part del districte de Sant Martí. Tot i la trentena d'instàncies presentades per la senyora Rosa Talón des de l'any 1997, l'Ajuntament de Barcelona en tots aquests anys no ha fet més que interposar a la propietat alguna multa. Tot i el constant incompliment de la realització de les obres de manteniment per part de la propietat, el districte no ha fet ús de la seva facultat de realitzar les obres i cobrar-les amb posterioritat al propietari. L'Ajuntament ha otorgat al propietari el permís d'enderroc, quan de sobres es coneixia la presència de la senyora Rosa, el seu contracte indefinit i l'assetjament que sofria. L'Ajuntament s'autodenomina com a defensor dels inquilins assetjats, amb mesures espectaculars com el fiscal antimovi. Però demostrant a l'hora de la veritat una descarada, però no dir còmplice, passivitat. Aquest és un cas emblemàtic d'injustícia, on la col·laboració dels poders públics amb els interessos especulatius privats és tan evident que fa pudor, molta pudor. Hay que trabajar, todo va mal, en esta vida, todo va mal, hay que trabajar.
Bé, hi ha una qüestió també que... Una qüestió que ens plantegem des de fa unes quantes setmanes, que és entrevistar la mateixa Rosa. Encara no ens hem posat en contacte, però bueno, ho tenim pendent. És un cas que bé, també està en relació a tot el barri, té bastanta solidaritat per part dels veïns, i també hi ha un centre social autogestionat per allà mateix. Que
sí, el mateix carrer, em sembla, no? més a baix. Sí,
si
sí,
no
sí.
M'equivoco, és la Revolta.
Sí, sí.
Llavors, bé, és un tema que volem tractar, però el que passa és que la seva actualitat, pel fet de tant de l'acció amb solidaritat amb ella, com pel fet de que s'apropa el moment del desnonament després de tota la lluita que porta aquests anys, doncs, bueno, ens fem ressò i bueno, ja ens solidaritzem absolutament amb la Rosa. Hi ha una pàgina web
que
penso que és rosa.pimienta.org, una cosa
sí,
així,
és el no? seu blog o alguna sí. cosa així. I després també està la pàgina de violenciaimmobiliaria.org.
Ah, en tot cas, també... s'han googlejant, doncs, si busqueu Rosa Talón, és el seu cas. I bé, des de Ràdio B de Vivienda la recolzem absolutament, i aviam si ens posem amb ella i en contacte
sí, sí,
amb ella i
prometem
també...
una entrevista o algo. Sí,
exactament.
Sí, sí.
De Radio V de Vivienda, que gente me mola.
Bueno, lo que hem sentit ara era... Què era, Clara?
Jo diria que era Agua Bendita. Fa molts, molts anys que vaig sentir aquesta cançó, i jo diria que era un caset, quan encara corrien els casets por ahí, i era d'Agua Bendita. O sigui que todo va mal en esta vida.
Molt bé.
Bé, aquesta era el títol de la cançó.
Aquesta
no?
La cintura, sí.
Molt bé. I bé. Passem a una altra notícia?
Sí,
endavant, Paco.
Ah, la meva? Sí. Bueno, la meva, la que em faig càrrec jo. Aviam. Això s'està gravant el dia 6 i ho emetrem el dia 12 i es remetrà unes quantes vegades. Tot i així, bueno, això ho aviso perquè, clar, igual sentiu el que diré ara i hi ha hagut canvis. L'Enric Durant, des del 17, va ser agafat pels Mossos, des del 18 va entrar a presó i, de moment, a dia 6 d'abril encara no ha sortit. Estem esperant, tant el col·lectiu Crisi com a la resta dels moviments socials, que d'una vegada ja el jutge faci algun pas, faci algun tipus de decisió judicial, no? Perquè de moment que ell està en termes de presó preventiva, sense que hi hagi cap sentència ni cap intenció de sentència ni res, i això, a dia 6 d'abril, doncs encara estem així. Que podria ser que avui mateix ja tinguéssim la notícia, però de moment, situant-se amb el dia 6, que és quan gravem això, us vull fer esment de dues qüestions. Una, el llibre que es va treure més o menys a la vegada que la publicació del 17 de març, és un llibre que es diu Abolim la banca. El seu subtítol és Testimoni d'un activista que ha desafiat el poder, i és un llibre publicat per l'editorial Ara Llibres, un llibre de 213 pàgines que, bueno, ara s'apropa al Sant Jordi i us recomanem que feu aquesta opció, que compreu aquest llibre, que ve a ser com una mena de, més que d'autobiografia, parlar d'una persona que encara no ha fet ni 33 anys, això, una autobiografia és una cosa, doncs, vull dir que no és, jo no, per molt que digui que és una biografia o una autobiografia, jo el que veig és això, és un diguéssim, un llibre sobre la seva actuació, la seva acció, diguéssim, amb el tema dels crèdits i contra els bancs. I bé, i el directe, el setmanari directe, que és dels pocs llocs, per no dir l'únic, que s'està fent ressò de la notícia de l'Enric Durant, doncs l'Alfonso López Rojo fa una mena de una petita recensió sobre aquest llibre. I bé, i això, doncs, diguéssim que, bueno, que parla d'això, parla de l'expropiació anarquista, parla de com els refereixen al seu llibre, especialment a Lucio Urtubia, que és un personatge del que també algun dia podríem... També es va fer una pel·lícula molt interessant, un documental molt interessant, i també en podríem parlar, o fins i tot passar-lo algun dia per algun dels nostres molts cicles de cinema que fem i desfem. I que...
Segur.
Sí, el Lucio Urtubia. I bé...
Segurament. Bé.
Sí, estem amb el tema dels volums, dels micròfons, pues això, en fase
aquesta
de...
Aquesta que riu és la Clara, eh?
Sí, a la taula, eh? És que avui tenim
no
a la taula...
No se'm sent, Cris, no
se'm sent,
sinó...
S'ha baixat el micro i no se'm sent riure.
Menys mal, bueno. Però ens està assegut.
Però estava rient, ja,
Doncs d'una banda tenim això, el llibre aquest, d'altra banda, bueno, el més important és que de moment continua a presó i evidentment el col·lectiu Crisi està preparant noves accions, a part de tot el que... Amb la mateixa web, el Podem.cat o 17-es.info o sincapitalismo.net, que les tres és de fet la mateixa web, està fent canvis amb el sentit que, bueno, s'està mirant de que sigui una mica més clar, perquè clar, penseu que és una cosa molt coral, molt participativa i molt panoràmica, llavors la web, amb conseqüència de tot això, doncs és una mica liosa.
Perdó, Paco, estàs parlant
de la web,
17S.
Sí, de la web del 17S.info o del sí. Podem.cat, que és, diguéssim, la redirecció més...
Estan havent més continguts cada
vegada més continguts, no? I ara el que s'està fent és mirar de que es vegin més clars. És a dir, ara quan entres ja no és el batiburrillo d'abans, sí, sinó un batiburrillo no tan batiburrillo i una mica més clar, no? Una mica, amb una navegació més o menys més fàcil. En tot cas, molt viu. És una cosa molt viva, tant la web... la web, la pàgina...
En què estàs pensant, com... Paco?
No, en la web. En la web. Amb la plana web he fet una Ah, la ciutat podrida, se sona de fons. M'està posant de fons a la...
No, perquè t'animis, Paco, claro.
Sí, sí. No,
Jo també volia dir una coseta del col·lectiu Crisis, i és que estigueu atents al dia 14 d'abril, perquè faran una xerrada al Centre Social Barri Carme. Bueno, és una persona que treballava al banc, que es veu que s'ha arrepentit d'estos quehaceres, i ens vindrà a explicar una mica de quina forma sostrauen la pasta del pobre client, d'alguna forma.
El Dioni?
Això ja és una sorpresa.
És el pseudònim.
Bueno, en tot cas, el dia 14, allà al barri Carme, però hi ha moltes activitats i es tracta que això, que esteu al loro, com diria la porta.
Clar, per això la pàgina, no?, ha de funcionar i tal.
Sí, la pàgina, el Podem.cat, pues, de moment va funcionar una mica millor, es va aclarint. I clar, que continuem, per nosaltres el que continua sent prioritat és això, vull dir que porta ja gairebé 3 setmanes, no? Ara per ara són gairebé 3 setmanes a la presó i sense fiança i aviam, no sé, em sembla una cosa bàrbara. I llavors el que també volia fer esment és que la tinc aquí a la web de Politicen, que també és una web que us recomano moltíssim. Politicen, s'escriu la primera I llatina, la segona I grega i després el cen, com, pues, com el del cen, no? O sigui, Politicen. Doncs aquest és un blog molt bo d'un company precisament de la plataforma Crisi i va publicar la versió en castellà, perquè la web és en castellà, que és la carta pública d'Enric Durant des de la presó. És una carta pública que, bueno, llegir-la ara seria potser una mica, o sigui, seria massa llarg, però que la teniu, que ell va escriure el dia 20 de març, està signada amb la data del 20 de març i nosaltres hem rebut, com aquell que diu, doncs fa 3 o 4 dies, no? aquests assumptes de la presó, que no és només, vull dir, que no és cap broma, no? O sigui, que quan hi ha presó, precisament el que hi ha és incomunicació, per molt que, a part dels 3 primers dies aquests típics d'incomunicació absoluta, però és que, clar, no va passar per això, perquè no era un cas flagrant de prevenció ideològica, no? Però evidentment, clar, tant li triguen a arribar les cartes com triguen a sortir les que ell pot escriure. En tot cas, fent un resum orant, diguéssim, el gra, ell el que diu és, ho tinc en castellà, per això ho diré en castellà.
Jo vaig traduint, vale? En un català.
Ell diu, defender mi libertad es defender el debate libre y serio sobre qué modelo de sociedad queremos. Ahora en serio, va, que estén fent coña y no es coña. Los bancos se atreven a calificar mi acción como grave cuando es su creación de dinero sin base real y su alocada especulación financiera la que ha supuesto, y dice 4 cosas, ha supuesto que hayan necesitado préstamos con dinero público por una cantidad 100.000 veces más grande que la que se me reclama. Segundo, que como producto de ese sistema financiero los últimos años hayan sido los de la mayor destrucción de ecosistemas y mayor agotamiento de recursos fósiles y minerales. Una destrucción creciente a la que nos condena un sistema que necesita crecer para funcionar, expoliar la naturaleza cada vez más para mantenerse. Tercera cuestión, que han supuesto que el paro haya llegado al 17% de la población y continúe subiendo. Y ha supuesto también que millones de personas estén perdiendo propiedades y cerrando negocios al no poder afrontar sus deudas, quedando condenadas a la morosidad de por vida. Entonces, él sigue en la carta pues explicando esto, que si se enteraron de hecho de la acción es porque la hizo pública y sobre el riesgo de fuga prácticamente pues que es al contrario, ¿no? Que es que precisamente quienes están en riesgo de huir, pero de fugir de estudio, ¿no? Eso es, que es una traducción aquí, dice de los bancos que quieren huir de estudio, ¿no? Es una traducción a lo bestia de...
Error.
El dels bancs és que el risc de fuga és que el dels bancs que volen fugir d'estudi. I bé, i al final ja acabo, doncs, del resum, dient que perquè cada vegada més persones i més diverses pensem que podem viure millor sense capitalisme i que podem ser ara i aquí el canvi que volem. Doncs podem.cat i endavant amb la lluita de, no només de l'Enric Durant, sinó de tot el col·lectiu Crisi.
Ei, pardals! Estem escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu!
Piu, piu! Doncs ara volia també posar un tros de la pel·lícula... Bueno, és que tot això de l'Enric Durant, després tota la repressió que hi ha hagut, el moviment estudiantil, la Mani... Que ahir em deia un conegut de que els estudiants ja no és que es manifestin contra Bolònia, és que s'estan manifestant dient... Què coi està passant? O sigui, què ens esteu implantant? I no en tenim ni idea, expliqueu-nos-ho, no? Estan demanant diàleg, diàleg és el que demanaven, i van a callar totes les manifestacions a cops de porra, no?
I clar, i com que tenen el control dels medis de comunicació, ara el rector surt dient que el que no, qui no volia parlar eren els estudiants, no?
I, bueno, i per tota la violència que està havent aquests dies a Barcelona i també per tota la violència que hi ha hagut a Estrasburg després de la trobada que era el G20, no?
Sí, que per cert, jo l'últim que he llegit ahir a la nit mateix d'una persona que hi va ser-hi i és que es veu que, bueno, que clar, tot això no ho diuen els grans mitjans de comunicació, però es veu que es va fer un, com es diu això, un cerco, els van acorralar, o sigui, que
totalment,
els veus...
Els van encercar.
Els van encerclar i fins i tot, o sigui, no només el Black Bloc, aquest típic que diguéssim és una mica més violent, sinó absolutament als milers de manifestants i, bueno, i els hi caien per totes bandes.
Sí, a més que bueno, la tècnica dels policies d'allà, també he parlat amb una companya que hi va ser, és, no és a cop de porra, com estem acostumats aquí a Barcelona, no, sinó que són gasos sí.
I pilotes de goma.
O sigui que des de la distància estan reprimint. I llavors hi havia, sí que és veritat que hi havia el Black Bloc que anava a tope, però bueno, que és una reacció a la violència imposada de part de l'Estat, també.
Sí, no, i en tot cas, que els que rebien no eren els del Black Bloc, sinó tothom. Potser hi entrem amb, amb el tema de sempre. De que... I després els mitjans només posen una part de la foto i no, i no el... la imatge general.
Sí, i destacar també el bloc pacifista, com si diguéssim, que va fer una acció que a mi em sembla, bueno, que realment toca una mica, posa una mica el dit a la llaga, i és que es van assentar davant de les furgones que portaven el menjar per als polítics i van fer retrasar l'hora de dinar dels polítics una... O sigui, la van retrasar una hora, no? Que, bueno, no és una hora gran cosa, no? Però, bueno, van estar una hora almenys esperant perquè hi havia gent protestant a fora, i això jo crec que és molt positiu. Pacíficament, també, sí, es poden aconseguir cosetes.
Sí, sí, no, a mi em sembla una bona forma, no?, d'aquesta gent que, a més, ho té tot com molt fet i que van a aquests llocs i els tracten a cuerpo de rei, doncs pues mira, que pateixen una miqueta ni que sigui una hora per menjar.
Sí, penso que, bueno, que l'angosta i tot això no, per una hora seguiria fresca, no? Però, en tot cas, no deixa de ser una acció...
Són idees.
Sí, sí, a tenir en compte. Llavors, digues.
Volia posar això, el tros de Sacco i Vanzetti, que parla una mica de la violència, i Sacco i Vanzetti és una pel·li que vam passar ahir al Centre Social Barre Carme una altra vegada, i jo sempre fent propaganda. No sé què tindrà aquest centre social que m'agrada tant. I la vam passar ahir en el cicle de cine que muntava UB de Vivienda, i no sé si el tens preparat ja, Paco.
Sí, és un tros de la pel·lícula que de fet a l'últim programa també el vam posar però el tornem a posar perquè
el posarem sempre perquè la gent se'n recordi.
Sí, sí, perquè fins que la gent se'n sàpiga de memòria.
Pues som-hi quan vulguis.
Violència a Sacco i Vanzetti.
Yo solo he solicitado un acto de justicia, pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia.
¿Y usted, Vanzetti, un anarquista, nos habla de violencia?
Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra e incluso el miedo a morir que todos tenemos cada día, pensándolo bien, es violencia.
Hey, you, estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah.
Buenísima esta cuña, ¿eh? Yo, yeah. Al final tendremos que hacer un, en el Blogspot on sigui, hem de fer un, sí, sí, un recull sí, de cuñas y...
Y para los tonos del móvil.
Sí, sí, sí.
Por el tono, cuña...
Marque, 1-1, 4-4.
Poca conya.
Molt bé. Sí, poca conya i molta falca. Bueno.
Doncs bueno, seguim amb l'última notícia que explicarem avui. Abans de això sentireu abans de sentir l'Aina explicant què és el que fan a l'Assemblea pels hipotecats. I bé, jo el que us volia comentar és una notícia que ha sortit a La Vanguardia, bueno, que ha sortit a més llocs, però jo tinc aquí La Vanguardia perquè la vaig veure l'altre dia, que comenta doncs, que l'obra social de la Caixa ha firmat un acord amb promotors que no poden acabar les obres que havien començat per acabar, perquè sigui l'obra social de la Caixa la que acabi aquestes obres i posar els pisos en lloguer. Bueno, això fins aquí sembla la cosa bastant bé, no? A més estan dient doncs, que aquests pisos els llogaran durant 10 anys amb un preu que no podrà ser superior al 30% dels ingressos familiars i que després hi haurà una opció de compra i que el cost total de l'habitatge serà d'uns 145.000 euros que està per sota dels 200.000 que val actualment un pis de protecció oficial. De moment aquests pisos es comencen a construir o s'acaben de construir, millor dit, a Sant Manat, però segurament seguiran construint-se doncs, a la resta de l'Estat sempre quan es firmin aquests acords amb promotors que no puguin acabar les obres que han començat doncs, precisament doncs, perquè els hi falten calés. Bueno, traieu les conclusions que vulgueu. Jo la veritat és que no sé ben bé què pensar d'això.
Són això, com es diuen, quan es mou la peça als escacs, no? Són moviments de moviments de fitxa que el que acaba sent patètic és que siguin precisament algunes caixes qui comença a fer aquests moviments de fitxa mentre l'Estat, les administracions i tal, pues miren cap a
un altre lloc.
Bueno, jo crec que algun favor rebrà la caixa.
No, bueno, més que a favor és que, clar, és que no els hi queda, vull dir, és que és per nassos.
Sí,
que
si no els hi queda més, suposo que deuen ser immobiliàries o promotores que ja deuen haver demanat el préstec per construir a la mateixa entitat. Llavors, doncs, això, una de dos, o es troba amb la morositat o es fa càrrec ella i adelante, no? Perquè si no, pues això, pues més morositat.
Clar, no, i a més estem parlant, sobretot això, de construcció a mig fer, o sigui, construccions que han quedat aturades. I clar, amb el tema entrem amb el debat aquest de les caixes, de si les caixes són banca privada o no són banca privada, o si són banca pública, perquè clar, tot això és un mare magnum i un merder de qüestions, no? O sigui, ara amb la Caixa de Castella-La Manxa, doncs s'ha donat una qüestió que també estic llegint, també segons hi ha interessos també que passi el mateix amb Caixa Catalunya, que de fet podria, en principi, segons els números podria passar, però això és segons versions, i aquí diu que tot el contrari, que és precisament molt més forta, i sobretot que està lligada més a partits i administracions.
Sí, bàsicament jo crec que no passarà, no sé com està Caixa Catalunya, seria parlar per parlar, però no passaria mai precisament pel lligam polític que té.
Clar, té uns lligams polítics molt grans Caixa Catalunya, i la Caixa, el que és la Caixa, ja la Caixa de Pensions, ja ni en parlem als nivells que
polítics
està.
Polítics i socials i...
Però és aquest mare magnum d'informació econòmica i de desinformació econòmica, no?, que hi ha amb el tema de la banca pública, o si es privatitza, o si es nacionalitza la banca, o si es privatitza en els serveis, tot aquest mare magnum de coses
A mi no m'importaria que es nacionalitzés la banca, però quan va bé, no?
Això mateix.
No quan va malament, no?
No, però el que és, no, no, i a més és que, vull dir, clar, és això, i que no es privatitzin les coses que precisament són clar, necessitats, sinó que es privatitzin les coses on és qüestió de... que no són tan necessàries, no són tan vitals, o a les que hi ha risc, no?
Està clar.
I, bueno, no sé, és això, vull dir, amb el tema del paper aquest salmó, de color salmó, com que tenim també al davant algun número del Podemos, també us recomanem que si encara no us ha arribat a les vostres mans, que us en feu amb algun, perquè és informació bàsica, és política, però també econòmica, de moltes coses.
Bueno, que no cal tampoc tenir-lo en papers, despenjar de la pàgina.
Si l'espengeu de la pàgina, el PDF, clar, no va en color salmó, perquè s'imprimeix el PDF sobre blanc, no? I el color salmó aquest jo el trobo molt
bueno, que es vagin molt adient. Que es vagin el color del monitor fins que surti salmó, sí. Ja està.
Bueno, en tot cas, sobre el tema salmó és això, vull dir, podríem parlar hores i hores, o minutos i minutos.
No ho farem, no ho farem.
No em deixeu, serà millor. I llavors, bé, i ara ja hem fet ja les tres notícies de rigor.
Ara estem esperant a l'Aina que arribi a l'estudi i quan estigui, doncs, li fem l'entrevista, que no crec que trigui res.
Ara arribarà.
Hola chicos, soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos.
Doncs bueno, seguim amb el programa i seguim avui amb l'entrevista. La tenim aquí a l'Aina, que és membre de l'Assemblea de Famílies amb Quotes Hipotecàries Impagables. I bueno, ens explicarà avui doncs, què és el que es porten entre mans. I bueno, m'agradaria saber què és el que feu, bueno, més aviat quan va sorgir aquesta assemblea i per quin motiu.
Doncs fa aproximadament 2 mesos que va sorgir l'assemblea contra les hipoteques impagables a iniciativa de diversos col·lectius, entre ells UB de Vivienda i de diversa gent preocupada per aquest tema, que és sobretot que en els últims mesos, per la conjunció entre que molta gent s'ha quedat a l'atur i que les quotes de les hipoteques havien pujat molt, es veu incapaç de pagar la hipoteca o destinant-hi una proporció inassumible del seu sou. I l'assemblea sorgeix de la preocupació de fer alguna cosa davant aquesta situació, perquè estem parlant de moltes persones i famílies que poden quedar al carrer amb fills, molts cops, amb persones dependents i a sobre amb deutes que poden arribar, per exemple, als 100.000 euros, perquè molta gent, sobretot els que s'han hipotecat en els últims anys, només estan pagant interessos i encara no amortitzant. Aleshores, pensem que és absolutament injust que les persones a sobre no tenen garantit el seu dret a l'habitatge, es quedin al carrer amb un deute i que hagin de ser durant tota la resta de la seva vida esclaves del banc per pagar aquest deute. I l'assemblea sorgeix per la inquietud d'ajuntar persones que es trobin en aquesta situació i que a través, ja sigui de solucions que ens podem donar els uns als altres, com consells jurídics, per exemple, buscar advocats, tal com mobilitzant-nos per tal de demanar a l'administració que canviï determinades lleis i que adopti algunes propostes, doncs que pensem que que ajuntar-nos és una via d'aconseguir aquests objectius.
Doncs, i llavors, teniu algun, hi ha algun tipus de persones en especial que hi vagi? O quin és el perfil de la gent que està més implicada en aquesta assemblea?
Doncs, d'una banda, hi ha una part de la gent que no té hipoteca i que ho fa perquè creu que la situació és injusta. Aquest és un perfil important. I el segon són hipotecats, persones que han arribat a l'assemblea perquè han llegit a través d'internet o els hi ha dit i que s'apropen. Entre aquests hi ha molts immigrants, en part també perquè ens vam adreçar a ells, perquè és una de les poblacions més vulnerables, amb menys xarxes, i que han patit tot tipus d'abusos en els últims anys, però també hi ha moltes persones autòctones. I a més cal destacar que el problema afecta a gent de totes les edats, perquè si bé la majoria de persones hipotecades són de mitjana edat, tenen moltes persones dependents, tant nens com grans, i a part en molts casos els familiars dels hipotecats han avalat i aleshores ens trobem en situacions complexes en què no és només la persona que està hipotecada, sinó un cosí, o els pares, o un amic que es troba com a avalador i que també està afectat per aquest problema, perquè si es deixa de pagar la hipoteca li poden embargar la seva casa. Aleshores, és un problema enorme que afecta moltíssima gent i molt poqueta a la qual està venint a l'assemblea, però que representa una realitat social molt àmplia.
I llavors vosaltres què és el que proposeu, què és el que voldríeu que fes l'administració?
De moment hem elaborat un manifest en què hi ha diverses propostes. Totes elles són assumibles i diverses s'estan fent a altres països i a part pensem que no seria excessivament car. Sí que és perfectament possible. La primera, que és molt bàsica, és que tots els hipotecats tinguin accés a la justícia gratuïta per defensar-se en el procés d'execució hipotecària, perquè ja a vegades se'ls nega la justícia gratuïta al·legant que tenen una propietat. Que, òbviament, una persona aquí que no pot pagar, que està a l'atur, i aquí faran fora de casa seva, difícilment es pot permetre un bon advocat. És una primera reivindicació molt bàsica, però que pensem que podria fer-se a partir de demà. La segona és la dació en pago, dació en pagament, que és una figura jurídica que existeix als Estats Units, que simplement vol dir que una persona, si ja no pot pagar la hipoteca, va al banc, torna les claus, torna a la casa i es queda sense deute. Creiem que aquest sistema és just perquè reparteix el risc entre el banc, que és qui presta els diners, i l'hipotecat, que és qui els demana. Perquè actualment el banc té totalment la paella pel mànec. Si la persona no pot pagar, se li pot embargar part del sou, es pot embargar altres propietats dels avaladors, etc., de manera que pot acabar recuperant molta part i, en canvi, l'hipotecat té molt a perdre. Pensem que la dació en pago, dació en pagament, és justa perquè permet a la persona desfer-se d'aquesta casa, que ara està sobrevalorada, i a part és una oportunitat de tornar a començar. Igual que moltes empreses, a moltes persones que tenen una empresa que fa fallida, poden declarar-se, bueno, poden ja no pagar i tornar a començar, pensem que les persones han de tenir aquesta segona oportunitat de tornar a començar. La tercera proposta, que és una adaptació d'una mesura que s'ha proposat al País Basc, és simplement que en comptes de fer més habitatge de protecció oficial, com estan proposant els governs, que enmig d'una situació com la d'Espanya és algo surrealista, amb la quantitat de milions de pisos buits que hi ha, que el que faci el govern sigui destinar els diners a comprar les hipoteques de gent amb dificultats a preu d'habitatge de protecció oficial. Aleshores, el banc perdria una part, la diferència entre el deute i el pis de, i el preu de protecció oficial, però igualment guanyaria una part perquè recuperaria part de la, dels diners prestats. El govern ampliaria el parc públic de lloguer social. El que proposem és que ho compri i passi a ser un, a part del parc públic de lloguer social. I l'hipotecat es podria quedar vivint en la seva vivenda, ja no en règim de propietat, sinó de lloguer, pagant un lloguer social, depèn de l'habitatge, de 500, 600 euros al mes que es pugui permetre. I pensem que això seria una solució que és bona per tota la societat, perquè a més Espanya és un país que necessita augmentar el seu parc públic de lloguer social. I a part d'això estem demanant que es faci una auditoria social de forma imparcial en què s'estableixi la responsabilitat del que ha passat els últims anys. Perquè pensem que a Espanya hi ha hagut una situació desmesurada, una bogeria autèntica, que molta gent s'ha enriquit, no sabem on estan aquests diners i molta gent s'ha empobrit. I cal establir les responsabilitats polítiques i també saber qui són els responsables econòmics d'aquesta situació i veure si hi ha alguna manera de reparar el dany que s'ha causat a grans capes de la població.
Aquestes mesures que estàs comentant, les heu fet arribar a algun lloc o algú s'ha interessat per elles, d'alguna manera?
La plataforma de moment ha tingut un cert ressò en els mitjans de comunicació i a banda d'això la Secretaria General d'Habitatge està interessada de manera informal en parlar sobre aquestes propostes. Encara no hi ha hagut un requeriment formal. Nosaltres estem totalment disposats a anar a parlar amb qui faci falta i intentar convèncer perquè pensem que és viable i és just el que proposem. Però de moment, sobretot, hi ha hagut un ressò a través dels mitjans de comunicació.
I el que explicaves abans de la Gasol en Pago, encara no s'està produint aquí o ja s'ha dut algun cas, alguna entitat que potser l'estigui proposant?
Algunes entitats l'estan proposant en casos molt concrets, que solen ser per famílies immigrants, amb les que no hi ha acords, per després per seguir el deute en el seu país, i que sobretot s'està aplicant de forma voluntària per part de bancs i caixes en alguns casos en què pensen que els hi val més la pena tenir aquella casa i acabar així amb el problema que entrar en un procés d'execució hipotecària. El que nosaltres pensem és que no hi ha suficient en que la dació en pago sigui una solució per uns pocs casos individuals, sinó que hauria de ser per tothom.
Llavors el que realment proposeu és això, és un canvi en el sistema jurídic, no? En la llei hipotecària, un canvi.
Sí, de moment tenim un equip d'advocats que està fent un estudi jurídic per veure diverses alternatives de com això es podria fer. No sembla que sigui excessivament... Bueno, diguem que si hi ha voluntat política es podria fer. Òbviament és complicat, però hi ha maneres de fer-ho i hi ha advocats treballant amb una proposta formal de com es podria realitzar.
I en quines accions esteu preparant ara de cara al futur?
Doncs el més proper que tenim és el proper 25 d'abril a les 4 de la tarda davant del Corte Inglés, és un dissabte, a les 4 de la tarda a plaça Catalunya davant del Corte Inglés, una manifestació que anirà des de plaça Catalunya fins a Via Laietana i plaça Sant Jaume per demanar aquestes mesures i per poder visibilitzar el problema i protestar per la situació actual, i animem a tothom que ens senti a que assisteixi en aquesta manifestació. No sé si tens alguna pregunta, Marcos. No? Vols afegir alguna cosa més, Aina? Doncs que el tema de les hipoteques ha estat com una espècie de càncer en aquesta societat. Moltíssima gent està afectada, les persones afectades ho viuen amb por, amb depressió, molts cops, amb vergonya, el fet de no poder pagar, i simplement enviar el missatge de que aquí hi ha hagut molta responsabilitat per molta gent, moltes persones que han fet moltes irregularitats, per exemple, aconseguint hipoteques sense les garanties necessàries, molt per sobre de les capacitats de pagar de la gent. Ens trobem moltes persones a qui se'ls va mentir, dient que no posarien els tipus d'interès, per exemple, o altres tipus de mentides, obligant a posar valedors, i que pensem que això ha estat un frau generalitzat i que no ens podem enfonsar amb la depressió, amb la impotència, sinó que aquests problemes tan grans individuals hem de buscar solucions col·lectives que afecten a molta gent, i no pot ser que hi hagi tota una generació esclavitzada de per vida per la bogeria dels últims pocs anys.
Molt bé, doncs bueno, moltes gràcies, Aina, per estar aquí amb nosaltres. I vaja, ja segurament tornarem a contactar amb tu perquè tornis a venir i ens facis algun altre comentari més al tema.
Gràcies a vosaltres i ens veiem a la manifestació del 25 d'abril.
Bueno, això, sempre que vulguis, eh? Si sempre que hagis d'afegir alguna cosa i tal, que sàpigues que la ràdio està al vostre servei, vale?
Bé, doncs ja encetem el tema de l'agenda, bastant atapeïda perquè, com que ja ho dèiem l'altre dia, no? Vull dir, com que el capitalisme se'ns cau a sobre, doncs ens fa moure. I llavors tenim el... D'entrada, encara per confirmar, però que farem alguna cafeta a l'Espai Social Magdalenes, està per confirmar si el 18 d'abril o el 9 de maig, o tots dos dies, no? I això va en relació també amb una mica amb el calendari nou que podeu llegir a les actes al foro.uvdevivienda.net. Doncs una mena de calendari, més que calendari nou, calendari a mig termini, on tenim una quarta cita del cicle de les quatre cites per sortir de la crisi de l'habitatge. Doncs la quarta cita en principi seria el 22 de maig. El 22 de maig, i després, que crec que és un divendres, si no m'equivoco...
Això, la quarta cita?
La quarta cita, que és la que parlarà del lloguer.
T'has posat data, hòstia.
Vam posar com a data el 22 de maig. Després, això, parlava també de cafetes anteriors el 18 d'abril i el 9 de maig. I després, així, a mig llarg termini, la manifa aquesta que tothom està demanant que UB Vivienda surti de nou al carrer a Barcelona, va sortir el 14 de març a Madrid. Y llavors estamos trabajando en ello y estem concretant la data. Llavors, podria ser... Ah, clar, hi ha un previ. El dia de Sant Joan, la rebetlla de Sant Joan, volem fer una V de verbena o V baixa rebetlla.
Sí, ja sortirà.
I seria el 23 de juny.
Rebetlla no van bé baixa.
Rebetlla van bé baixa.
No,
van bé.
Rebetlla van bé baixa, me juego el...
¿Qué te no, juegas? ¿Qué te
no,
juegas?
Sí, sí, no, vull dir que en B va a Barcelona, van bé.
El mouse que no lo suelto. A ver...
Jo crec que Rebetlla van bé baixa.
Rebetlla van bé baixa, eh?
Mare de Déu.
I UB de Verbena també, vull dir... Sí. És rebaixes.
Pues has ganado.
Rebaixes és el que van bé alt.
Sí, és veritat, bueno, és veritat.
Pues el cas és que, això, que seguim amb el tema de... Això, de l'abril fer alguna coseta i el maig allò... Ah, i després de la Rebetlla, el 23 de juny, seria... que us animem també a participar en aquest mini debat que tenim de si fer-ho o bé el dissabte 27 de juny, o bé el dissabte 4 de juliol, o bé el diumenge 5 de juliol. El diumenge 5 de juliol té, que, bueno, que fa 3 anys ho van fer també un diumenge 2 de juliol, que al principi de les primeres segudes, ara fa 3 anys eren el diumenge.
Paco, per favor.
Estic fent campanya.
Sí,
per diumenge 5.
Per favor.
Fuera!
I en tot cas, si no, pues seria el dissabte 4 de juliol.
Bueno,
o...
prou. Prou.
Sí, sí. Bueno, aquesta és l'agenda, així.
Sí, no, no. Espereu, perquè falta una altra cosa.
Comentari de l'agenda, sí.
Clar, perquè no, falta el 25 d'abril, Festa Ràdio UB de Vivienda. Sí,
sí. Què m'estàs dient? Què hi ha el 25 d'abril?
I a més, ens disfressarem i farem una coreo i tot del Rocky Horror Picture Show, perquè estem pirats.
I tant!
Fareu una coreo? Coreo?
Una coreo.
Això és com una galleta Oreo.
Però amb K, coreo.
Amb K.
Una coreo, farem una coreografia, ballarem tots 5.
Sí, sí.
I ho passarem pipa.
I birreta, i musiqueta.
Sí, 25 d'abril, reserveu-vos el dia 25 d'abril, dissabte, a partir de les 8 de la tarda, suposo que farem.
Sí.
Sí, jo també voldria dir una cosa, també, el dia 25 d'abril també, lo de Cruïlles, la gent de Cruïlles, que també fan una festa de primavera, però és durant tot el dia, o sigui que podeu anar pel matí.
I de fet, el 25 d'abril hi ha una manifestació dels hipotecats.
També, és veritat, sense...
Ah, és 25 d'abril, és veritat.
Per què ens autotxafem la festa?
No, acaba passant que el 25 d'abril també hi ha una trobada de mitjans alternatius a l'Infospai. És a dir, tot pel 25 d'abril, però la nit del 25 d'abril és la nit nostra. Clar. O sigui, la nit, a partir de les 8...
Passarem la pel·li Rocky Horror Picture Show, hi haurà festeta, hi haurà música en directe, hi haurà DJs i tot això a on...
A Barri Carme.
Barri Carme, carrer del Carme, número 25 bis. Allà us esperarem fins a altes hores de la matinada.
Ara que has dit bis, me voy a fer un pis.
Bueno, i això seria el 25 d'abril.
Sí, el 26.
No seria, és.
El 26, amb la ressequilla, tots podem anar cap a Can Masdeu, farà un dia estupendo, i allà també hi haurà una festeta de Ràdio Bronca, per, bueno, festeta, ja el tema del dinador, no sé com es diu, el sopador, es diu sopador, però per dinar no sé com es diu.
Menjador.
Menjador. Sí. Serà menjador a Can Masdeu per recaudar fondos
això,
per Ràdio Bronca.
El 26 d'abril.
Això el 26, amb 26. La ressequilla.
També molt interessant. I després, el 26 de la tarda, estarem aquí gravant el següent programa en viu.
Ah, això mateix.
Amb tota la ressaca.
Com avui.
Mm-hmm. En viu.
Molt bé. Molt bé per la tècnica de so.
Gràcies.
La Clara, que sua...
Sí, ja anem marxant, eh?
Vinga.
Doncs apa, que vagi tot molt bé i bona Setmana Santa.
Això.
Fins adéu, la bona nit.
Adéu. Adéu. Salut.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, i de colors i de perfum. Heus aquí, de Blancaneus, amb polgars i dos reporquets, el gos en un i el secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Collivet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu,
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbassú, i Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.